Avui estem molt contents a l'antena dels 5 minuts més, no només perquè ha arribat la primavera, sinó perquè avui és el Dia Mundial de l'Aigua, avui és un dia per la reflexió, i demà és el Dia Mundial de la Meteorologia. Per aquest motiu, des del Servei Meteorològic de Catalunya han proposat celebrar la jornada de forma conjunta, perquè és que una cosa segurament no s'entendria sense l'altra. Dani Ramírez, què tal, com estàs? Molt bon dia.
Hola, bon dia, com anem?
El nostre meteoròleg de referència dels 5 minuts més. Dani, dues diades, dues jornades que coincideixen pràcticament en el temps i que té més sentit que mai en aquesta ocasió que celebrin de forma conjunta, no?
Sí, sí, efectivament. Aquest dissabte serà la celebració conjunta amb aquest lema de l'aigua no cau del cel, que ha portat una mica de polèmica, perquè ve a dir que amb l'esforç que s'està fent darrerament per aconseguir aigua per totes les vies, s'intentarà en el futur que pràcticament el 70-80% de l'aigua estigui garantida sense dependre de la pluja. I per tant, si fins ara, quan els embassaments més o menys anaven tirant bastant bé, doncs podies tenir això, 70% d'aigua dels embassaments i 30% reforçar-ho amb aigua regenerada, aigua reciclada o aigua de les desalinitzadores, doncs ara seria una mica al revés. Ens hauríem de basar a partir d'ara en més inversions que es faran molt potents en el futur, amb més aigua desalinitzada, que aquesta és cara de produir, hi ha polèmica també de salmorres, que evidentment doncs, té el seu impacte al medi marí, més aigua regenerada i més aigua doncs, reconvertida, que s'ha de reutilitzar el màxim possible.
Dani, seriosament, l'aigua deixarà de caure del cel?
No. Estem passant una ratxa molt dura de 3 anys, justament, doncs, ara portem pràcticament, hi ha llocs de 3 anys i mig, 3 anys i mig que s'ha tancat una mica l'aixeta, però són cicles, són cicles naturals que es van repetint en el temps. Quan tu mires les sequeres històriques, en trobes de mitjana, doncs, una de forta cada 10 o 12 anys, i fins i tot molt pitjors, és a dir, sequeres que han arribat a durar 8, 10 i 12 anys. El que passa és que això havia passat doncs, al segle XVIII, al segle XIX, quan Catalunya doncs, tenia 1 milió de persones, aquest 1 milió de persones vivia repartit al territori, no estava tothom apilat en pisos i en grans ciutats, sinó que era un altre model demogràfic, i de ben segur que també doncs, totes les masies tenien la seva forma de captar aigua a través de les fonts, dels pous, de l'aigua de les teulades, tot s'aprofitava i cadascú tenia el seu mini embassament, diguem-ho així, el seu dipòsit pluvial, no? En el moment, el segle XIX i segle XX, sobretot, en què hem centralitzat tota la demanda d'aigua, els embassaments, i la gent viu apinyada en ciutats i en blocs i en pisos, doncs ara depenem dels embassaments. I clar, quan no plou, doncs no n'hi ha, no en raja, això està clar.
Per tant, Dani, el tema no és tant que plogui menys, que també, sinó que és l'increment desmesurat de la població la que està contribuint de forma decisiva a que tinguem aquest panorama actual de sequera.
Sí, això és un factor importantíssim. Una cosa és que efectivament doncs, no està plovent el que toca, però això ha passat sempre, I ara potser, això sí que està clar, que amb el context de l'emergència climàtica, el canvi climàtic, l'escalfament planetari, sembla que aquestes sequeres poden ser més fortes i més perllongades i que en el futur potser la pluja es pugui reduir un 20 o un 30% aquí a Catalunya. Tot això s'està estudiant, és una mica incert. Però la veritat és que la pluja costa molt de quantificar què passarà en el futur, però la temperatura ja veiem que és una bestiesa el que està passant els últims anys, que les temperatures s'estan disparant als oceans, a l'aire, a l'atmosfera, i estem tenint cada cop més rècords de calor, fins i tot a l'hivern. Aquest any hem tingut la mostra d'aquesta manca de neu que ha arribat una mica de cop al mes de març, de cop i volta, però la veritat és que estem molt mancats de recursos hídrics.
Dani, la solució de les plantes desalinitzadores és una bona mesura? Diguem-ne, el futur està en agafar i reaprofitar l'aigua del mar?
A veure, les poblacions costaneres, que d'alguna manera doncs, porten pràcticament el 100% de la seva aigua de les capçaleres del Pirineu i Prepirineu, doncs si elles, cada ciutat, per exemple, si es fes una legislació que totes les ciutats de més de 15 a 20.000 habitants a la costa tinguessin la seva desalinitzadora, doncs segurament no tibarien tant de veta dels embassaments del Pirineu. Quan hi hagués molta aigua, doncs potser no caldria fabricar-ne gaire. Si els embassaments estan a 80 o 100%, com passa a vegades, doncs llavors es baixaria la producció. Però, per exemple, en aquests moments haurien d'estar doncs, a dojo de producció i amb això intentar no fer despesa de les capçaleres pirinenques. És una solució factible, això ja doncs, està a altres països, Israel, Aràbia Saudí, són pioners en aquest tema, i no sé, doncs aquí prop també Menorca mateix, Eivissa, Formentera, alguns punts de Mallorca també ho han desenvolupat els últims anys. S'haurà d'anar imposant, s'haurà d'anar imposant. És car, perquè clar, un litre produït d'aigua desalinitzada costa entre 6 i 8 vegades més. Llavors, clar, t'has d'atendre també que això repercutirà en una pujada al preu de l'aigua, evidentment.
Dani, té algun efecte sobre l'ecosistema marí?
Bé, bàsicament que davant de les desalinitzadores doncs hi ha d'haver una mena de tub de drenatge que aboca les salmorres, les restes de sal, tota la concentració de sal que té aquesta aigua. Llavors, a nivell local, doncs augmenta la salinització de les aigües en aquell tram de la costa, que potser són 2, 5, 10 quilòmetres, tot això s'ha d'estudiar, i això, evidentment, doncs pot afectar els ecosistemes, les algues, tots els animals, i per tant, o la Poseidònia, i tot això doncs s'ha de tenir en compte. Però clar, és un mal menor, a vegades has de valorar què fer, no? Vull dir, també té impacte ambiental a altres activitats, la indústria, el fet de tenir un cotxe, el fet d'encendre una bombeta, tot té un impacte, llavors has de valorar què és millor. Tot és una mica, doncs, polèmic, ho sabem.
Dani, i què passarà amb zones com, per exemple, la Garrotxa o el Ripollès? Diguem-ne, encara que ara plogui menys, podem arribar a tenir problemes seriosos d'aigua?
Bé, aquí és una mica més difícil, perquè en principi les capçaleres pirinenques hi plou més, però clar, ja hem tingut aquest exemple de l'any passat, el 2023, amb prou feines 400-500 litres anuals, quan les mitjanes estan a vora 900 i 1.000. Per tant, estem parlant menys de la meitat de pluja. Comparat amb altres llocs de la Catalunya seca, de la Panadella cap al sud i cap a Ponent, doncs la veritat és que no estarem tan malament, perquè aquí en principi, estadísticament, i per un tema de relleu del Pirineu, serrada transversal, aquí ens plou més. Però clar, jo penso que d'alguna manera haurem tocat fons, que és difícil que es torni a repetir un any tan sec com el 2023. I per tant hem de ser una mica més optimistes en aquest sentit.
Molt bé, Dani, quin és el missatge, va, per aquest Dia Internacional de la Meteorologia i també en aquest Dia Mundial de l'Aigua? Intentem ser, malgrat tot, tan optimistes com sigui possible. Quin seria el teu missatge que donaries en aquests dos dies tan importants?
Mireu, qui dia passa, dia empeny. La gent va fent la seva vida i tothom té la seva despesa energètica i d'aigua. I a vegades val la pena, i potser són aquests dos dies, de parar-se una hora, reflexionar d'on ve aquesta aigua, com la podem racionalitzar, com la podem estalviar gota a gota a casa nostra, recollint l'aigua de pluja. Seria vital que totes les cases, els pisos és més difícil, però les cases aïllades, poder tenir un gran dipòsit per recollir de la pluja, de les teulades o dels coberts, i realment aquí podríem estalviar molta aigua. Però clar, quin tant per cent de la població viu en cases aïllades? Aquest és el problema.
Clar.
I en principi això, reflexionar que l'aigua és un bé escàs, que en el futur ho pot ser també més, però no perdem de vista que ara estem en un moment molt, molt tocant fons, tocant os, i és possible que d'aquí un any, d'aquí dos o d'aquí tres, tinguem aigua sortint per les orelles i els embassaments plens i etapes d'inundacions, perquè això ha passat tota la vida i segurament passarà.
Dani Ramírez, una abraçada immensa. Gràcies.
Que vagi bé, bon dia, adéu-siau.
El 22 de març celebrem el Dia Mundial de l'Aigua. A Agbar continuem treballant per tenir cura del nostre entorn i preservar l'aigua per al present i el futur. I ho fem impulsant la regeneració de l'aigua, és a dir, donant una nova vida a un recurs essencial per al planeta i les persones. Agbar, la gestió responsable.